Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Viu el jubileu teresià amb el Club Més Amics. Del 12 al 16 de març, viatja amb nosaltres a Àvila, bressol de Santa Teresa de Jesús i Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO. La Basílica de Sant Vicenç, la Muralla, la Catedral, el Convent de Santa Teresa i, a més, Alba de Tormes, Salamanca i Medina del Campo. Del 12 al 16 de març, pelegrinatge a Àvila amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Vademécum. Dirigit i presentat per Joan Trias.
Ahir, 15 de febrer, Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer Infantil. I ens toca fer-nos còmplices de patiments, d'angoixes, de nits sense dormir, de fàrmacs... Però també ens toca saber que cada any més i més investigadors i més investigacions guanyen una petita batalla més contra el maleït bitxo que ens explicava l'altre dia la Susi de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Perquè el bitxo no tots el patim, però sí que és de tots. Perquè podem perdre una batalla, però insistents contra la guerra, junts, per vosaltres, per nosaltres, li guanyarem la partida. Aquest any, com ja en fa uns quants d'anys, la Fundació Juega Teràpia ha publicat un nou vídeo a les xarxes per reivindicar-ho tot plegat. Si podeu, no us el perdeu. De moment, per la ràdio, sona així.
Yo cuando sea mayor quiero recorrer el mundo. And I spent so many nights just thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. I'm so you're back from out of space. I just walked in to find you. Iremos a Nueva York. On your face I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your feet. If I know for just one second you'd be back to both of me. Y ahora, ahora. Y tendremos hijos.
¡Qué asco, no!
Tengo ganas de hacerme mayor.
Yo.
Se acabó la quimio. A salir volando.
La quimio jugando se pasa volando.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Infosalut.
Doncs, com sempre, comencem el Vademecum explicant-vos les notícies més importants d'aquesta setmana, i és que l'Hospital del Mar ha creat el primer banc a Espanya de cèl·lules proneuronals, que servirà per la investigació de les malalties mentals. Es tracta de cèl·lules localitzades a l'interior del nas que funcionen igual que les neurones del cervell, i per això són molt útils per l'estudi de malalties com ara la depressió, el trastorn bipolar o fins i tot l'esquizofrènia. Els investigadors han extret cèl·lules olfactives de més de 50 persones amb alguna patologia mental com la depressió o l'esquizofrènia, gràcies a una tècnica no invasiva, com és el raspat nasal. Això permet salvar una de les grans limitacions per investigar els trastorns mentals, la dificultat per accedir a la informació del cervell dels pacients, que abans només es podia fer amb una biòpsia al cervell. La nena d'11 mesos de Golmés, del Pla d'Urgell, que va morir aquest cap de setmana a Sabadell a causa d'una meningitis, havia seguit perfectament el calendari de vacunes. Així ho ha confirmat el responsable del Servei de Vigilància Epidemiològica a Lleida, Pere Godoy, qui ha assegurat que aquest cas és aïllat i, malgrat les vacunes, no es va poder evitar la infecció. Salut ha destacat que, un cop confirmat el cas d'infecció, es va activar el protocol de tractament preventiu en el cercle íntim de la criatura i a l'escola Bressol de Mollerussa, on anava. El nadó va morir per una meningitis bacteriana. No se n'ha determinat el grup concret, però Salut creu que ha estat un únic cas, tot i que quan es dona s'ha d'estar molt atent. Segons Godoy, el risc de tenir meningitis és molt baix. A Lleida s'enregistren 3 casos a l'any, una xifra que ha anat baixant gràcies a la vacunació. El govern espanyol ampliarà la cobertura de la prestació de la Seguretat Social als pares de nens amb càncer i altres malalties greus que redueixen la seva jornada laboral per tenir cura dels seus fills. Fins ara, aquesta prestació es podia demanar només per poder estar al costat dels infants quan eren a l'hospital. Ahir, amb motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil, el secretari d'Estat de la Seguretat Social, Tomàs Burgos, va anunciar que el govern espanyol està treballant en la modificació del Reial Decret que, des del 2011, regula aquesta prestació per ampliar-la també a l'atenció domiciliària, que fins ara en quedava inclosa. El secretari d'Estat de la Seguretat Social també va aprofitar ahir per fer balanç d'aquesta prestació durant l'any passat, a la qual s'hi va destinar 66,5 milions d'euros, un 35% més que l'any anterior. En total s'hi van acollir 4.263 persones, un 26% més que el 2016, i la durada mitjana de cada sol·licitant va ser d'un any llarg de 381 dies. D'aquí a 2 anys, tots els ciutadans holandesos seran donants d'òrgans, llevat que afirmin en vida i de manera explícita que no volen ser-ho. El Senat ha aprovat la polèmica llei aquest dimarts per 38 vots a favor i 36 en contra. O sigui que les persones que no ho rebutgin i després de rebre 2 cartes deixin clara la seva voluntat es registraran amb l'etiqueta de no objecció. El que sí que pot passar és que els parents tinguin serioses objeccions o problemes insuperables amb la donació dels òrgans del seu familiar, i aleshores s'hi podran oposar encara que la persona que ha mort hagi donat el seu permís per ser donant. Però el tema genera controvèrsia al país. Els senadors que han votat en contra de la llei consideren que un govern no pot decidir sobre els òrgans d'un ciutadà. D'altres afirmen que aquesta nova llei generarà massa despeses i problemes, sense que asseguri més resultats que el sistema actual. Ara mateix, per ser donant, la persona s'ha de registrar com a tal de forma expressa. A Holanda, cada any moren unes 150 persones que esperen ser trasplantades de ronyó o de fetge. Les campanyes que s'han fet fins ara per aconseguir que els ciutadans s'inscriguin de forma voluntària no ha tingut gaire èxit. La nova normativa entrarà en vigor a l'1 de juliol del 2020. Abans es farà una campanya informativa sobre els canvis que comportarà. A França, de fet, ja fa un any que l'aplicació d'aquest sistema funciona amb èxit. I seguim parlant d'Holanda, i és que la realitat virtual pot ajudar a reduir problemes amb paranoia i ansietat en persones en psicosi, segons un estudi d'investigadors holandesos. Una teràpia conductista basada en escenes construïdes amb realitat virtual ha permès constatar certes millores en l'exposició a l'entorn social d'alguns malalts. Als voltants d'un 90% de les persones en psicosi tenen pensaments negatius de tipus paranoide, com ara creure que d'altres els amenacen o els volen fer mal. Per això intenten evitar el contacte amb la gent i fins i tot en entorns quotidians com ara les botigues o també el transport públic. També tenen menys presència en xarxes socials i intenten passar menys temps amb altres persones. A part de la medicació, la teràpia conductista cognitiva és un dels tractaments més efectius contra la psicosi, però té efectes molt limitats de cara a reduir aquestes pors a la relació social. Per això, investigadors holandesos, encapçalats per Ros Potkolder, de la Universitat Lliure d'Amsterdam, i Chris Garetz, de la Universitat de Groningen, van preparar el primer assaig controlat sobre l'eficàcia de la teràpia en realitat virtual. Els resultats s'han publicat a la revista The Lancet Psychiatry.
A Ràdio Estel, Vademécum, amb el suport de la Clínica del Remei. L'entrevista, amb el suport de la Clínica del Remei.
Puse antes en las palabras o puse antes si hubo saltas o no me ensanzan yo un posi a merced de alguna o nada a merced de alguna o nada.
Doncs parlem de vida avui al Vademécum perquè una de les notícies, sens dubte, més rellevants de la setmana és aquesta, i és que el sistema immunitari sí que reconeix el tumor per al càncer de colon, i quan s'ajuda al sistema immunitari, aquest és capaç d'eliminar les cèl·lules tumorals agressives. Aquesta descoberta, liderada per investigadors catalans des de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, ha estat provada en ratolins, tot i així ha captat l'atenció a nivell internacional i ha generat esperança davant la lluita contra la metàstasi del càncer de colon. Eduard Batlle, investigador de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats i a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, ha liderat aquesta descoberta. Senyor Batlle, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què i com s'ha descobert exactament?
Bé, el que hem descobert és un sistema pel qual els càncers de colon són capaços d'escapar-se de l'acció del sistema immunitari i és un mecanisme que opera particularment en aquells tumors que són més agressius i que tenen la capacitat de generar metàstasis.
Mm-hmm. Per tant, en un temps raonable estem parlant d'una possible cura contra el càncer de colon?
Bé, hem de ser curosos. Aquests experiments, aquest article que hem publicat a la revista Nature, està realitzat tots els experiments amb models animals, amb ratolins, que hem creat amb enginyeria genètica perquè desenvolupin càncer de colon metastàtic. Uh-huh. Per tant, és a dir, no hem curat a cap pacient, hem curat a ratolins que tenen una malaltia similar a la malaltia humana, però, efectivament, aquests descobriments obren, diguem-ne, la porta a pensar que aquest tipus de teràpia podria beneficiar a molts pacients amb càncer de colon avançat.
Mm-hmm. Per tant, i perquè quedi clar, senyor Batlle, algú amb càncer actualment se'n podria beneficiar?
En aquest moment hi ha assajos clínics que estan en marxa, inicials, incipients, en fases inicials, en el qual s'estan testant aquestes drogues, aquests medicaments que hem utilitzat per curar els ratolins. En un plaç de 2-3 anys, veurem, o 4 potser, veurem si els pacients s'han beneficiat, com la nostra recerca prediuen. No solament per càncer de colon, hi ha assajos clínics també per càncer de pàncreas i per altres tipus de tumors sòlids.
Mm-hmm. Per tant, aquesta investigació serviria per altres tipus de càncer?
Sí, la idea és aquest és un mecanisme que és particularment important en el càncer de colon, però també sabem que hi ha altres tipus de càncers, per exemple, càncer de pàncreas, càncers de bufeta, càncers de fetge, en el qual sabem que aquest mecanisme d'evasió del sistema immunitari també funciona. És a dir, aquests tumors desenvolupen la capacitat d'escapar-se del sistema immunitari fent servir aquesta hormona que es diu TGF-beta, l'hormona que descrivim en l'article.
Ja sé que parlem a mitjà o a llarg termini, però si això funcionés amb èxit en pacients, i ja sé que és avançar-se massa, senyor Batlle, però ens podríem oblidar de tècniques tan invasives com la quimioteràpia, per exemple?
És possible que avenços en immunoteràpia siguin, diguem-ne, o progressivament substitueixin altres teràpies més agressives. Dit això, la immunoteràpia tampoc és innòcua, té alguns efectes secundaris, sobreactivar el sistema immune pot crear problemes de malalties inflamatòries, etc. Però en general aquests efectes secundaris es poden controlar.
Per què precisament tractaments com la immunoteràpia no funcionaven fins ara?
Bé, una part dels pacients, per exemple, amb melanomes o amb càncers de pulmó concrets, de fet, responien molt bé a la immunoteràpia. I això ha obert moltes esperances també pel tractament d'altres tipus de càncer. En el cas del càncer de colon, aquestes immunoteràpies, les que s'havien tastat en aquests altres tipus de tumors, amb melanoma i amb pulmó, no eren molt efectives o beneficiaven una fracció molt petita de pacients. El motiu era precisament el que descrivim en aquest article a Nature, i és que hi ha un mecanisme addicional que és mediat per aquesta hormona TGF-beta que impedeix que les cèl·lules del sistema immunitari penetrin a dins del tumor. I això, d'alguna forma, evita l'acció de qualsevol tipus d'immunoteràpia.
Mm. Quan ens parla, senyor Ballà, d'aquesta hormona, de què estem parlant? De l'hormona que s'encarrega de què?
Aquesta hormona, com us deia, és una hormona que es fabrica en els tumors de colon més agressius i és una hormona que fa dos efectes. D'una banda, evita, bloqueja la penetració dels linfòcits T, que són les cèl·lules del sistema immunitari que haurien d'encarregar-se d'erradicar el tumor, i d'altra banda bloqueja la seva maduració. És a dir, aquestes cèl·lules del sistema immunitari són cèl·lules immadures i, per tant, no han adquirit la funció citotòxica, és a dir, la funció d'eliminar les cèl·lules tumorals.
Mm-hmm. Parlem del càncer de colon, que és precisament el que s'ha tractat en aquesta investigació, i és que és el segon càncer mundial amb més mortalitat, oi? Per què passa això?
Bé, és un càncer molt freqüent, i com que és molt freqüent, doncs, malauradament, és un càncer que mata molta gent. És un càncer que és molt freqüent perquè és un càncer que està fonamentalment associat a l'edat, és un càncer pel qual el risc augmenta molt a mesura que ens fem grans, i és un càncer també associat a certs components hereditaris, en un cas, o també a l'alimentació, no? Sabem, per exemple, que les dietes riques en greixos, l'obesitat, contribueix a augmentar el risc de càncer de colon.
Uh-huh. I a la vegada també és un dels més agressius.
I és un càncer en el qual un 40% dels tumors que inicialment creixen en el budell, en la paret del budell, doncs s'escampen a altres òrgans. El càncer primari, el càncer del budell, habitualment s'extirpa amb cirurgia, però, en canvi, aquestes metàstasis, aquests tumors que creixen en altres òrgans, són molt més difícils de tractar.
Doncs, senyor Batlle, investigador de ICREA i de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, que ha liderat aquesta descoberta, molta sort en el seguici d'aquesta descoberta, i esperem poder-lo trucar d'aquí 4 anys i que ens digui que això ja funciona.
Doncs tant de bo que sí.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns, que sabem que avui tots els mitjans estem per vostè.
Molt bé.
Fins la propera.
Gràcies a vosaltres per trucar. Adéu.
Vademecum, dirigit i presentat per Joan Trias.
Ja fa unes quantes setmanes aquí als estudis de Radio Estela ens visitava Ivonne González, neurocirurgiana de la clínica Nostra Senyora del Remei. I com que parlàvem de temes tan interessants, doncs volíem seguir fent-ho. Senyora Ivonne González, bona tarda.
Hola, Joan, muy buenas tardes.
Estàvem parlant de quines tècniques s'utilitzaven, no?, per intentar tractar aquest dolor.
Sí, te comentaba que existían técnicas abiertas, que son aquellas cirugías grandes. Luego se han comenzado a realizar las técnicas microquirúrgicas, que son más pequeñas, y luego lo último que tenemos, digamos, más reciente en la historia de la neurocirugía y en el tratamiento del dolor, son las técnicas de tipo intervencionista. Te comentaba la semana pasada la técnica de radiofrecuencia, que se utiliza para modular el dolor, para que el cerebro reciba una información diferente en relación al dolor, y que trata todo el dolor, tanto lumbar, dorsal, cervical, como inclusive algunos dolores del cráneo, algunos dolores faciales y otros que son también occipitales o periauriculares, o sea, alrededor de la oreja, y son útiles para aliviar el dolor. Luego existe otra terapia que también es mínimamente invasiva, que es una terapia natural que tiene alta potencia analgésica, que es conocida como la ozonoterapia. ¿En qué consiste? Consiste en colocar en el interior del organismo, a través de agujas también o trocares muy finos, una mezcla de oxígeno y ozono. El ozono lo conocemos porque es un gas atmosférico. Se utiliza en medicina con la unión con el oxígeno, generando una estimulación de unos sistemas de defensa que tenemos, que son para barrer todos los radicales libres que tenemos, el estrés oxidativo. Con esto mejora la inmunidad, no solamente general, sino local. Una de las cuestiones importantes en el dolor lumbar es precisamente la inflamación y la degeneración, con lo cual este aumento de la oxigenación y de la estimulación del metabolismo celular conlleva el alivio del dolor. Es un alivio del dolor que tampoco modifica la patología en sí. O sea, podemos tener una hernia discal y seguir teniendo una hernia discal a partir de un tratamiento de ozonoterapia, pero en cambio el dolor puede desaparecer en su totalidad. Es por esto que es importante conocer estas técnicas, porque también otra ventaja que tienen es que puede ser aplicado en cualquier persona independientemente de la enfermedad que tenga: hipertensos, cardiópatas, obesos, enfermedades de otro tipo de los riñones, o sea, pacientes que puedan tener muchas patologías se pueden beneficiar de estas terapias que son completamente naturales.
Jo no sé si és cert, suposo que sí, però tinc la sensació de que la neurocirurgia és una ciència que ha avançat molt al llarg dels últims anys. Per tant, podem parlar ja d'alguna tècnica revolucionària?
Pues sí, de hecho sí. Recientemente también en la historia se comienzan a realizar unas especies de terapias de tipo regenerativas que las estamos aplicando en la neurocirugía a nivel neuroespinal, quiere decir, a nivel de la columna, tanto de los huesos y los ligamentos y los discos y las articulaciones que la componen, como también en los nervios que dan lugar a partir de la médula espinal. Esta terapia es una terapia que se apoya en la biotecnología, porque lo que hace es nos extraen la sangre de nuestro propio organismo. Esta sangre es modificada, es tratada en un laboratorio, unos laboratorios muy importantes que se llaman BTI, que son los pioneros de esta tecnología en España y en casi todo el mundo, dicho sea de paso. Y esta sangre pues es dividida en varias fracciones, y esa división da lugar a que cada fracción pues conlleve un tipo de célula y un tipo de fibra que normalmente lo tenemos en el organismo, pero que no están activos. Están, pero no cumplen una función, a no ser que tuviésemos una herida o estuviésemos una enfermedad concreta. Como están ahí inactivas, esta terapia se encarga de activarlas, de separarlas, de concentrarlas y de activarlas, con lo cual su función se multiplica exponencialmente, y luego esa cantidad de sangre, que es tu propia sangre, pero segmentada y fragmentada, pues la colocamos con precisión en el sitio donde debe ser colocada. Algunos de estos factores son los llamados factores de crecimiento plaquetario, porque están en las paredes de las plaquetas, que son unas células que tenemos en la sangre. Algunos de esos factores ya tienen un alto poder analgésico, quiere decir que están hechos biológicamente para aliviar el dolor. Por eso cuando tenemos una herida, inicialmente no sentimos mucho dolor. Al tiempo es que empieza el dolor, pero inicialmente a veces no nos damos cuenta que tenemos una herida, porque estos factores actúan inmediatamente y alivian el dolor. Y así sucede también cuando los colocamos en una intervención quirúrgica. Y luego hay otros factores que se encargan del crecimiento de los tejidos, dando lugar no solamente a la reparación de lo que está dañado, sino a que se regeneren nuevos tejidos, que en el caso, por ejemplo, de una hernia discal, que es muy difícil que se regenere por sí mismo, y hasta el día de hoy no se conoce otro tratamiento que dé lugar a la regeneración del tejido de un disco intervertebral, pues estos son las primeras, estamos dando los primeros pasos en la ciencia para esto, de la mano de estos laboratorios que ya te digo que son los pioneros en el mundo, que son de los que más investigan, y nosotros vamos en las investigaciones, bueno, pues parejo con este laboratorio. Los resultados que tenemos con los pacientes son magníficos. Tenemos una reincorporación laboral excelente del 100% de las personas hasta el día de hoy, de personas de todas las edades, pero sobre todo en personas jóvenes que a veces esperamos a estar muy mal para acudir al médico. Esto es importante que la gente lo sepa. No hace falta esperar, porque si no se cronifica una situación dolorosa. Esa situación que crónica siempre se acompaña de malos amigos. Yo se los explico siempre a los pacientes. Empiezan los trastornos del sueño, los trastornos sociales, porque estamos irritables, tenemos dolor, no dormimos bien, estamos de mal humor, con lo cual la situación social no ayuda ni del paciente hacia las demás personas, ni de las demás personas hacia el paciente, porque no comprenden lo que le sucede. Entonces es una tarea de todos que sepamos que cuando hay una persona con dolor, lo ideal es que acuda al médico lo antes posible. Si no, comienzan una serie de manifestaciones que van a dar el traste con la salud también psicológica del paciente. Tú piensas que se estima que aproximadamente un tercio, o sea, uno de cada tres personas que tienen un dolor crónico, tienen una depresión que puede llegar a ser una depresión mayor y que puede llegar a ser de tratamientos a veces muy difíciles de resolver, que a su vez empeoran el dolor, porque cuando estamos mal anímicamente el dolor pues va a peor.
Es como un pez que se muerde la cola.
Exactamente. Entonces, esto es importante conocerlo, no vencernos ante el dolor, sino acudir a los profesionales que nos pueden ayudar. Y es importante saber que la depresión es un arma de doble filo en estos casos y que nos puede empeorar mucho la situación dolorosa.
Parlàvem de diferents tècniques amb la doctora. Parlem de diferents tipus de dolors, que ja en parlàvem la setmana passada, però parlem d'algun tipus diferent de dolor.
Sí, hay un dolor que es importante también conocer, que es el dolor proveniente de un nervio craneal muy grande que tenemos en el rostro, que se llama nervio trigémino. Este nervio trigémino es el responsable de la sensibilidad de la cara y es el que, por ejemplo, cuando tenemos un dolor de muela, actúan de manera importante. El dolor trigeminal es conocido como neuralgia trigeminal. Es uno de los dolores más importantes y más tremendos que puede sufrir un ser humano. Es un dolor que se considera prácticamente intolerable, con una alta tasa inclusive de suicidio para aquellos que lo han sentido alguna vez. Tiene la ventaja que hoy en día podemos tratarlo con técnicas mínimamente invasivas, como la que te comentaba la semana anterior y que te recordaba esta semana, que es la radiofrecuencia, mediante apenas una entrada puntiforme, una aguja, un trocar, se puede llegar a un ganglio de este nervio, que es donde están concentradas las neuronas, y provocar el alivio del dolor inmediato. Con lo cual, es importante saber que este dolor se puede tratar de manera rápida, eficaz, segura, y que los pacientes pueden retornar a su vida diaria. Es la neuralgia del trigémino.
Deixem fer-li l'última pregunta, doctora, i poder, per mi una de les més importants, és possible evitar aquest dolor? Hi ha prevenció per al dolor?
Bueno, para el dolor trigeminal poca cosa hay, porque no sabemos bien por qué se produce. Se sabe que la hipertensión y los problemas del colesterol y el tabaquismo pueden ser elementos de riesgo para sufrir una neuralgia del trigémino, pero a veces no se sabe bien por qué. Y luego, para el dolor lumbar sí que tenemos bastantes posibilidades de evitarlo, como son estos mismos que te acabo de mencionar, o sea, la hipertensión, el colesterol y los lípidos altos, el tabaquismo, el sedentarismo, son situaciones que nos ponen en factores de riesgo a sufrir una lumbalgia. Otro importante es la obesidad. Necesitamos tener un peso adecuado para que nuestra columna esté sana, esté biomecánicamente efectiva y no necesite de sobrecargarse. Para ello, el ideal es hacer un ejercicio físico regular, no demasiado intenso, no tiene que ser demasiado intenso. Por ejemplo, caminar es el ejercicio más sano que hay para la columna, también para la circulación de la sangre, pero sobre todo hablando de la columna, caminar una hora al día o una hora tres veces a la semana de manera rápida puede ser un ejercicio súper eficaz para evitar un dolor lumbar.
Doncs hem parlat amb la doctora Ivonne González, neurocirurgiana de la clínica Nostra Senyora del Remei. Moltes gràcies per acompanyar-nos una segona setmana aquí als estudis de Ràdio Estel.
Muchas gracias a ustedes.
Doncs fins aquí un Vademecum més. Fins la setmana que ve, ja ho saps, tens una cita els divendres a 8:15 del vespre a Ràdio Estel per parlar sobre salut. Adéu-siau.
A Ràdio Estel, Vademecum, amb el suport de la Clínica del Remei.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.